Vila a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ara ja t'estic parlant des de Lleida. Avui és dilluns i per dies el calendari és 21 d'octubre. És una data especial, sobretot per als fanàtics de la ciència-ficció, perquè l'any 1989 el Marty McFly i el doctor Emmett Brown van viatjar en el temps a la pel·lícula Regreso al Futuro 2 exactament a un 21 d'octubre, això sí, de l'any 2015, que llavors aquella data semblava llunyana, però molt, molt al futur. I aquí estem, al 2024 ja, han passat ja 9 anys. El temps vola i ens fa reflexionar. Escolta, si poguessis viatjar en el temps, on aniries? Al passat o al futur? El passat, ja saps, et dona l'oportunitat de potser corregir algun error o cometre un altre, reviure moments o conèixer èpoques històriques que només has llegit als llibres, però i si canviem alguna cosa important sense voler? Els efectes podrien ser no els desitjats. I d'altra banda, viatjar cap al futur doncs desperta la curiositat. Podríem veure avanços tecnològics increïbles o fins i tot el futur de les nostres pròpies vides. No sé si ens agradaria. Tu ara imagina't que no t'agrada el que veus, el futur. Podries, perquè després has de tornar, podries viure amb aquesta incertesa? No sé, són aquestes reflexions d'allò del viatge en el temps que les pel·lícules doncs, t'ho posen més o menys tan fàcil i després jo crec que la realitat, menys mal que no ens podem moure en el temps, sinó això seria catastròfic. Així que, mira, sigui mirant al passat o somiant amb el futur, la veritat és que el present és el que continua sent l'única cosa que podem viure i aprofitar al màxim. Mira, reflexionem i gaudim del viatge en el temps, però vivim el temps present. I mira, parlant de temps, i no del rellotge, sinó de la previsió meteorològica, després d'un cap de setmana de sol i força bon temps, hores d'ara ens estem acostant, o pràcticament hi som, als 21 graus. La mínima del dia ha sigut de 12,3. Què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà? Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida tenim intervals de núvols baixos, encara que al final de la jornada a la Vall d'Aran augmentarà cels ennuvolats. Avui les temperatures diurnes es mantenen estables en general. Es preveuen màximes de 24 graus a Lleida i Balaguer, 23 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 22 a Vielha e Mijaran. Demà dimarts a la cara nord del Pirineu esperam cels ennuvolats amb pluges dèbils. A la resta de la província de Lleida i de Tana podrem tenir xàfecs dispersos. Les temperatures diurnes tendiran a baixar, més notablement a la Vall d'Aran. Podrem arribar fins a 22 graus a Balaguer, 21 a Lleida, la Seu d'Urgell i Tàrrega i 16 a Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, aquest cap de setmana a la Seu d'Urgell s'ha celebrat la Fira de Sant Ermengol. És una celebració, una fira mil·lenària. No centenària, no, mil·lenària. Però no vinc a parlar de la fira en si, que és que ha canviat de lloc i bueno, hem tingut les seves històries, sinó que et vinc a parlar de la Montserrat Noia. La Montserrat Noia és una dona que ha fet un donatiu a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i és una col·lecció de 168.800 etiquetes de formatge elaborats i comercialitzats en diversos punts d'arreu del món. Espera que t'ho torno a dir. 168.800 etiquetes. Poca broma. La Montserrat ens explica com va començar a recopilar etiquetes de formatge.
La meva germana tenia una carnisseria, jo l'ajudava, xarcuteria també, i un dia vaig voler forrar un carpè sa, no em va donar per ahí. I vaig tenir les etiquetes de formatge, de les normals, i les vaig retallar, però abans de retallar-les vaig pensar, tan boniques que són, les vaig enganxar en un bloc, i resulta que vaig arribar a tenir unes 100,
Clar, però d'aquí no són una col·lecció de 168.000 etiquetes. Resulta que va rebre una herència, a més, ella ja en va començar a col·leccionar, però va rebre una herència de 100.000 etiquetes més.
Jo m'escrivia amb un senyor holandès, i aquest senyor holandès un dia rebo, al cap dels anys, rebo una carta del seu fill que em deia: aquest senyor, el meu pare és mort, i li ha deixat a vostè en herència la seva col·lecció. Mira, jo em poso encara m'esgarrifo. Em vaig emocionar. Si vostè la vol, vingui a buscar-la, que aquí està.
Déu-n'hi-do, eh? De veritat que a vegades no li dono importància, però la tècnica de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, la Verònica Rapalino, diu que és una gran donació, que és un gran patrimoni, que volen donar continuïtat a aquesta col·lecció d'etiquetes.
Hem contactat amb els formatgers perquè de los 50 que participen avui a la fira d'avui tenim etiquetes de 39 formatgeries i han contactat amb ells, ells han portat etiquetes noves i els que no tenim les hem explicat i les hem encoratjat a que també se sumin a aquesta col·lecció.
Bueno, ja ho veus, eh? És una bona col·lecció. De moment, clar, avui en dia vivim al món digital, però tot això, quan va començar la Montserrat, doncs ja ho expliqué ella, ho retallava i ho va començar a pegar amb un blog. De tot això n'ha sortit 319 àlbums. 319 àlbums. Els té ben ordenadets, eh? per ordre alfabètic, per país i per marques, però 319 àlbums. A veure si... Això, aquesta donació, doncs, acaba fent el que ha de fer l'Ajuntament, que és que la societat ho pugui gaudir, també. Amb seny, evidentment, eh? I que es conservi, però que ho pugui gaudir. Bueno, és una curiositat, això ha passat a la Seu d'Urgell. També t'explico que l'Alfons Reverter, que ens ha visitat múltiples vegades a l'Espai Groc, deixa de ser el director de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de Lleida després de 22 anys al càrrec. Ara la Fundació Julià Carbonell iniciarà un procés de selecció per a la nova direcció i a priori tot sembla indicar que se n'acabarà fent càrrec la nova persona a partir del 1 de gener. I et parlo de notícia econòmica. Dos te n'explico avui. La primera, que el bus turístic de Lleida, aquest que va sense sostre, doncs tanca la temporada amb prop d'un 9% més de viatgers que l'any passat. L'han fet anar 9.624 persones, un servei que és només en el bon temps, per entendre'ns, de la primavera fins ara al començament de la tardor. Aquí la gràcia és l'increment. I també t'explico que Lleida registra fins a l'agost un superàvit comercial de 807 milions. És una xifra rècord per aquest període, que és el resultat d'unes exportacions que s'eleven fins als 2.174 milions i unes importacions que assoleixen els 1.366 milions d'euros. Per tant, la balança és amb un superàvit comercial d'aquests 807 milions. És la nostra notícia comercial del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Ens falta un minut per arribar a 1:15. Tot seguit parlem dels consells d'advocats que ens arriben des de Q2 Consultors. I a partir de les 12:40 minuts, la radiografia, parlem d'esports i, entre d'altres, parlarem de la primera victòria a l'ACB del Força Lleida, però també de la victòria de l'hoquei femení del Vila-sana i molts altres resultats que no han estat malament aquest cap de setmana.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida. Y en su segundo aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto noches de martes a domingo desde las 9:30. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñes.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Las cortinas de cristal Lumon se adaptan tanto a tu verano que puedes abrirlas o cerrarlas cuando quieras. Abre tu terraza al disfrute, porque el verano es tiempo de terraza. Infórmate en lumon.es.
Lleida. Ara sí, ja que ens arriba el moment en el que tenim aquests consells legals, és un luxe tenir-los cada setmana amb un advocat, a més, amb una dilatada experiència. Ho fem de manera genèrica, però si hi ha algun tema que s'acosta, algun problema que puguis tenir, doncs ja saps que et pots adreçar a Q2 Consultors, que t'atendran de manera totalment personalitzada i buscaran la millor solució pel teu problema, però pel teu problema. Els trobes a internet q2consultors.com. Estan a Viella, a Barcelona, a Balaguer i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I tens aquest número de telèfon que, mira, està bé que el recordis, 973-28-28-18, 973-28-28-18, perquè per fer aquest primer contacte jo crec que és la manera més àgil i més ràpida. De seguida t'assignaran una persona, la persona més adient cap al teu problema. Josep Lluís Gómez, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Va, que avui, anava a dir que avui també parlem de sèries i de pel·lícules. Bueno, de sèries, de pel·lícules i de la vida real. I de la vida real, també, eh? Perquè avui parlarem de la presumpció d'innocència. Josep Lluís Gómez, som tots innocents mentre no es pugui demostrar el contrari?
Correcte, seria una afirmació ben certa. Sí, és veritat que el cine i les sèries han ficat, potser de mort, aquesta paraula, que cal mesurar-la.
I la premsa del cor també, eh?
També. I, és a dir, que ningú pot ser condemnat més enllà de que hi hagi quan hi hagi un dubte raonable, perquè si existeix aquest dubte, pues no es podria condemnar amb aquesta persona. I és un tema constant. Pensem que la presumpció d'innocència no és algo que estigui a l'aire, sinó que està a la nostra Constitució espanyola, a l'article 24, i a tots, absolutament tots, els tractats internacionals. Val? El que discuteix és quan realment hi ha aquest dubte raonable o no. Sobretot moltes vegades amb delictes on la declaració de la víctima ve a ser la prova preferent, i a vegades fins i tot l'única, no? Pensem en aquella pregunta que es feia el Benjamin Franklin, si és preferible que 100 persones culpables quedin fora, que es puguin escapar, a que un sol innocent pateixi una condena. Pensem en aquesta qüestió, no? Estirant-la molt. Això vol dir que una resolució té que estar curosament motivada, no? Pensem que la majoria d'assumptes que arriben al Tribunal Suprem, al voltant del 90%, un dels components, un dels apartats, és aquesta vulneració de la presumpció d'innocència. És a dir, que té que haver una prova més o menys ampla, més o menys directa o indirecta, que determini que hi ha existit un delicte i, sobretot, qui és l'autor.
Clar,
perquè
clar.
A vegades el delicte és evident, no? I té que haver unes proves de càrrec, no? De que té que ser una prova vàlida. Té que ser una prova vàlida. És a dir, no es pot obtindre lícitament, no es pot obtindre amb una tortura, amb una escolta il·legal, val? I té que ser, vindre referenciada a tots els elements essencials del delicte, i té que ser raonable i concloent, no? Aleshores, cal haver en cada cas les proves que hi ha, sobretot a vegades amb declaracions de menors i de més, que quin és el grau de fiabilitat d'aquella prova, si aquelles declaracions d'aquell testimoni, d'aquella víctima, són lògiques, si no tenen ambigüetats, si no tenen contradiccions, si permaneixen en el temps, val? Caldrà analitzar aquella prova en cada cas per veure la seva fiabilitat, no? Si és molt tardana, si no és molt tardana. I això, aquests, diguem-ne, ingredients, els jutges han d'agafar, els pèrits, els testimonis, les declaracions de les víctimes, es han d'analitzar, i ara ho de dictar una resolució prou motivada. Bueno, primer hi haurà una primera fase, és a dir, a veure si això arriba a judici o no hi arriba a judici, perquè si ja d'inici no tenim les proves suficients, no fa falta sotmetre a lo que se'n diu la pena de banquillo a ningú, no falta, diguem-ne, entre cometes, torturar-lo, i si hi ha indicis, pues anar a un judici, que no vol dir que acaben amb una condena, sinó que, bueno, pues allí tindrà que veure el jutge si hi aquesta probabilitat suficient d'això. I pensant una mica relacionat amb aquesta presumpció d'innocència, pensem que al final el jutge hi ha un altre principi molt relacionat, que és l'indubio pro reo. És a dir, si tinc dubtes, tindria que portar l'absolució. Tornem...
Això no va preguntar, és a dir, si després que et presentin totes les... Ara imagina't que ets el jutge. Si després que et presentin totes les proves, totes les declaracions, tens un mínim de dubte, en principi prevaleix la presumpció d'innocència?
Pensem una cosa, pràcticament en tots els judicis hi ha dubtes.
Sí, sí, clar.
Però hi ha una defensa que està defendent els interessos... O sigui, que dubtes pràcticament sempre n'hi ha. L'altra qüestió és que aquests dubtes siguin raonables, no? Mm-hmm. I aleshores, sí que si hi ha un dubte raonable, jo no diria qualsevol dubte, sí que si hi ha un dubte raonable, sí que hauríem d'aplicar aquesta presumpció d'innocència, aquest principi indubio pro reo, i anar a l'absolució. Però pensem que a vegades el paper de jutges és força, força complicat. Els que estiguin escoltant i tinguin més d'un fill, quan se barallen els fills, qui té raó? El Joan o el Pere, la Maria o la Roser? És a dir, fer de jutge és una cosa complicada, no? Aleshores, bueno, pues, en cas de dubte raonable, absolució.
Mira, salvant les distàncies, i em permeteu la frivolitat, un altre exemple és un àrbitre de futbol.
Sí,
de futbol, potser perquè l'esport que desperta més passions i més maleducats, també, però vull dir que tots som àrbitres des del sofà de casa, igual que tots som entrenadors, i sempre pensem que s'equivoca. I jo crec que l'àrbitre també té la presumpció d'innocència. És a dir, sempre ens pensem, és que xiu la conta del meu equip. Bueno, escolta... Potser s'ha equivocat.
No, amb una diferència. Nosaltres, quan som espectadors, potser no som prou imparcials, sí. Mentre que l'àrbit s'ha de suposar que sí que n'és.
No tens tota la raó. Presumpció d'innocència. Mira, quan veguem una sèrie d'advocats, doncs ara ja, quan parlin d'això, doncs ja tindrem una mica més de dades per poder-ho jutjar d'una o d'una altra manera.
Recorda-te'n d'un clàssic en blanc i negre encara, de 12 homes sin piedad.
Sí.
Quina meravella de pel·lícula.
Sí. Veus, jo sempre ho dic, que és igual que una cançó. Quan una cançó és bona, ho és tota la vida. No és que té 30 anys o té 50, és igual que una pel·lícula. Quan és bona, potser no tindrà tants efectes especials. Quan és bona, ho és tota la vida. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, una abraçada, bona setmana.
Bon dia, bona setmana, Ricard.
COPE Lleida. Estàs informat.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, que ens anarem directes cap a la una de la tarda parlant d'esports. És dilluns i el cap de setmana passen moltes coses als esports. És curiosa com ens han ubicat tots els esports i les competicions al cap de setmana. Bé, sobretot perquè per la societat és oci i ho hem de deslligar doncs, dels dies laborables. I el dilluns, doncs, els qui no ens hi juguem res, perquè això és una cosa que l'hem de tenir molt clara. Quan anem, bueno, primer de tot, quan anem a un recinte esportiu, ja sigui de base o de professionals, sisplau, mantingueu les formes i la educació, sisplau. És que jo ja és una cosa que ja no sé com repetir-la, com explicar-la. No sé què li està passant a certa gent que es transforma. Parlo de futbol base, de nanos de 8 anys o al Camp Nou. Bueno, el Camp Nou no, perquè ara estan en obres. És igual si cobren els jugadors. No hem d'anar allí a insultar la gent. Anem a animar els nostres i xiulem, potser, doncs, al rival, però, sisplau, que posem-nos una mica tranquils, que és oci al cap i a la fi, però clar, és oci per nosaltres, pels que s'hi dediquen. L'esport és molt dur, de veritat, és molt dur per dins. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal, bon dia.
Bones, què t'ha passat, home, què t'ha passat?
No, bueno, és que cada cap de setmana passen coses, per desgràcia. Bueno, tu ja ho saps, que t'he d'explicar. Si a més amb l'Albert ens hem trobat tantes vegades els caps de setmana pels camps que déu-n'hi-do. Però no sé què li passa a la gent, jo de veritat. I a més, la gent hauria de ser conscient i dir, mira, no hi vaig ja, perquè no em sé comportar. No cal que li diguin, però no passa.
Bueno, ho hem parlat moltes vegades, sí. Ja que hi ha una part de responsabilitat molt important dels clubs, també,
sí,
perquè els
totalment.
Clubs són els primers que saben els bultos sospitosos que tenen a la grada
totalment.
I les persones conflictives.
Totalment. Ara en parlarem a fons de la victòria amb hoquei femení del Vila-sana. Aquesta vegada sí que han entrat els penals. Escolta, ni que sigui per penals, és igual, és victòria. Però també ahir vam tenir una gran i esperadíssima i merescuda victòria al retorn del Força Lleida a l'ACB. Albert Escuer, al Barris Nord, ahir, que també va ser, no sé si va ser el sisè home o no, era esperada, era necessària i va arribar, eh? I sort, potser n'hem tingut de que arribés ja, eh?
Sí, sí, home, evidentment en portem una, ens en queden mínim 11, però era important començar a fer via, perquè li preguntàvem al Gerard en sala de premsa, no? Més enllà de lo tangible, és que avui ens veiem una 3 a la classificació en lloc de 0-4 i bueno, pues que l'equip també cregui, que no tinc cap dubte que s'ho cregui, no? Però bueno, al final si arriben resultats, doncs millor, no? Doncs que cregui que pot guanyar partits, no?
Clar que sí.
I lo de que els pavellons són el sisè jugador moltes vegades pot semblar una frase feta, però ahir es va exemplificar perquè més enllà de l'ambientàs que hi havia, al final va ser el Barris l'únic capaç de treure del partit a Derrick Alston Jr., que estava sent la gran amenaça del Manresa, no? Ens estava fent mal i al final, doncs, bueno, li van xiular una tècnica, sí, se'n va anar del partit i, bueno, pues aquesta és la importància, no? Més enllà d'animar i tal, sempre des de l'educació, això sí, doncs, aquest fet, no?, d'aconseguir treure jugadors de l'equip rival del partit, com ahir va passar amb Alston, i després, bueno, evidentment, les últimes defenses, que allí defensaven 5.500, no? Mm-hmm. Això ho sabem. Ja sabem que el Barris d'així, però jo crec que ahir és un exemple de que això no és una frase feta, sinó que de vegades un pavelló calent et pot fer guanyar partits, et pot ajudar a guanyar partits.
Mira, deixeu-me que li agraeixi, li doni l'enhorabona al Gerard Encuentra, que és l'entrenador del Força Lleida. Gerard, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, bueno, enhorabona i gràcies, perquè sé que avui és el vostre dia de descans, el vostre dia lliure, i et prendrem uns minuts. Perquè estem contents, Gerard, suposo que tu també. No sé si estàs content per la victòria o content per dir, vinga, esborrem ja el 0 a la casella, com deia l'Albert Escuer, i ara ja som un més, ja n'hem guanyat un.
Bueno, gràcies. Un dia lliure pels jugadors, eh? El cos tècnic, estem tots aquí, al pavelló currant, eh?
Val.
Estem contents, perquè, pues, això, no? Perquè també se suma bé un punt de pressió que estàvem tenint, i per l'inici, no? Per tothom demana aquesta primera victòria, no? I ara, pues, bueno, l'hem aconseguit, ens dona un punt de confiança per a seguir treballant i millorant i, bueno, a pensar en el dia a dia, no? Que jo crec que ara aquestes primeres jornades no ens ha d'importar tant el resultat, que és important, però ens ha d'importar més créixer, no? I jo crec que estem en aquest punt.
Mm-hmm. Albert Escuer, t'escolta Gerard Encuentra.
Ara, ah, no, ja el vam tenir a la roda de premsa. Bona, Gerard.
Hola, Albert.
Tu deia que al final no em van contestar, perquè te vaig fer una doble pregunta. No sé si aquesta és especial per tu, perquè és el que deien. Clar, tu ets un tio que t'has format aquí a Lleida. Fa 12 anys entrenaves al mini del Lleida Bàsquet. No sé fins a quin punt és especial, perquè a més, ahir et vas convertir en l'entrenador que més partits ha dirigit a la banqueta del Força Lleida.
Doncs aquesta edat no la tenia. Bueno, sí, és especial, no?, per tot el que significa, però és que jo vull fer moltes coses especials aquí a Lleida, no? Llavors, bueno, doncs, tant de bo puguem, no? Però sí que és una victòria pues a nivell personal, pues també que segur que em quedarà guardada a la memòria, no?, la primera victòria aquí a l'ACB, i, bueno, pues, supercontent i amb ganes de fer més coses.
Em va agradar molt també ahir que ahir fins i tot fessis una mica de broma amb allò de, bueno, estem a un partit de la Copa, que evidentment sí. L'objectiu no ha de ser la Copa, però bueno, per destensionar també va bé, no?
Bueno, una mica de fer broma, no? I també perquè acaba de començar això, no? I a vegades som pues, tots fem les nostres quinieles, no? Tots fem, som molt positius i molt negatius a la vegada, no? I els estats anímics van canviant. Acaba de començar, no?, per treure-li una mica de ferro a l'assumpte, de si hem començat 0-3 o... Bueno, l'any passat vam començar 1-3 també, no?, i vam acabar ascendint. Llavors, bueno, els inicis no són tan rellevants, no?, sinó com va avançant la temporada.
Gerard, escolta, estàs d'acord amb el que ahir es deia a sala de premsa i ara ho deia l'Albert? 12 pot ser, 12 victòries pot ser aquesta xifra necessària per mantenir la categoria?
Bueno, sempre es parla d'aquesta xifra, no? Per intentar mantindre-la. No recordo l'any passat, sí que l'any passat va anar per allí i amb averaix, no? Bueno, no, ara mateix no hi vull pensar, vull pensar en el dia a dia. Ojalà puguem pues sumar-ne més de 12, no? Però penso en el dia a dia. La veritat és que no estic enfocat en un objectiu a llarg termini, estic solament pensant en el millorar, en el seguir creixent, i ho he fet així cada any i la veritat és que ens ha funcionat bé, no? Llavors, bueno, que la gent pensi les 12, nosaltres a lo nostre.
Diumenge...
Ricard, sí. Breogán i Granada se van salvar amb 11, vale. Però bé que és cert que hi va haver un equip com Palencia que només en va sumar 6, però Breogán i Granada salven amb 11, empatats amb Obradoiro, que va ser qui va baixar.
Bueno, ara que dius Breogán, dic, diumenge vinent ja a les 5 de la tarda davant del Breogán, que pot ser també un altre que navegui per la zona baixa, per tant, és una altra oportunitat per sumar.
Sí, al final hi ha cada partit, no, per sumar. És cert que hi ha uns equips que possiblement, pues, per pressupostos i objectius, pues, sembli més difícil, però no sé, el Manresa ha guanyat el València o el Gran Canària, no? O el Corunya, l'única victòria que té és contra el Madrid, no? Bueno, pues, al final cada partit compta, i és cert que el Breogán, pues, a priori, no, ha d'estar dintre la nostra lluita, no? Però, bueno, l'altre dia va guanyar el camp del Joventut de Badalona, sí. El Joventut també és un equip que està preparat per fer coses més importants. Bueno, al final, cada partit és una història i nosaltres, pues sí, anirem a Lugo a intentar seguir mostrant una versió bona de l'equip.
Gerard Encuentra, entrenador del Força Lleida, escolta, gràcies per atendre'ns, que a més, jo pensava que estàveu de vosaltres lliures. No, vosaltres esteu currant.
Ricard.
Sí, Albert.
No, una coseta, ja que el tenim, doncs completem l'atracament. Ha arribat el Joni ja, Gerard?
En principi arriba aquesta tarda. En principi arriba aquesta tarda, si tot va bé.
Bueno.
Perfecte.
A veure com evoluciona. Gerard Encuentra, enhorabona una altra vegada a tu i a Extensiva, evidentment a tota la gent que treballeu darrere, que tu ets la cara visible, però que hi ha molta gent aquí treballant. Gràcies, una abraçada.
Gràcies, una abraçada a vosaltres.
Doncs, mira, saludem també al Sergi Tor, que s'incorpora ara. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia, estava escoltant molt atentament.
Bueno, molt bona victòria del Força Lleida, Albert. Bueno, el Breogán jo crec que també ha d'estar per baix, però és veritat el que ha dit el Gerard. Clar, el Corunya va guanyar el Madrid, però segueix amb una victòria només la del Madrid. Per tant, s'ha d'anar aprofitant tots aquests partits contra els teòrics equips que navegaran per la zona baixa de la classificació, eh? No s'ha de perdre cap oportunitat.
Precisament per això, si te'n recordes, te vaig dir que Corunya,
sí,
probablement a l'abril se'n recordarà molt d'aquesta victòria amb el Madrid.
Sí.
Perquè amb el que costa treure'ns de la teva lliga, claro, aquestes victòries inesperades, perquè no ens enganyem, a la TV, Barça, Madrid, Unicaja, Gran Canària, València, hi ha 5-6 equips que són inabastables, no? Aleshores, ja compte que són 10-12 partits que, clar, si entreu dos, jo ja pots aplaudir amb les orelles.
Ja, sí.
Començar guanyant ni un, doncs ja és fantàstic. Aquí l'únic, mira, si demà és clar que és una pandèmia, ara mateix baixaríem per l'averaix. No, no, dic això
és veritat.
per la importància de que no es repeteixin coses com les de Màlaga.
Correcte.
Que tu acabis perdent de 38. I si demà s'atures la Lliga per una pandèmia, que no ha passat mai, baixaríem per l'averaix.
Una pregunta...
Bueno, crec que és un dels detalls en els quals Gerard també està incidint molt. O ahir mateix, davant del Manresa, que és un partit que tu pots guanyar amb un coll d'averaix, de fet, amb un dels temps morts. Jo, com que estic malalt, he tornat a veure el partit repetit per la tele, doncs incideix el Gerard en aquest tema, no? Que és un partit que tu pots guanyar 8-9, que et donen coixinets i al final acabes patint.
Sí, sí, sí.
Però guanyes només de dos, entre cometes.
Sí, sí.
Una pregunta des de la meva ignorància que considero molt important el que acaba de dir Albert Escuer. Per exemple, amb Corunya, poso un exemple, si acabem empatats a 11 victòries a l'acabar la temporada, què hi ha en joc? El bàsquet averaix individual amb els dos partits o el general? Sí.
Primer l'individual i després el general.
Val.
D'acord. No,
evidentment... Si hi ha empatat 7 punts a favor, 7 en contra, aniríem al general. Vale.
Veus el Barça que està fent? Exacte. Guanyant per 5 i ja està, i així ja t'oblides.
No, el futbol sí, per això l'he preguntat, perquè pues, és diferent. Passa que té raó l'Albert Escuer, perquè jo mirant el Barça-Mónaco de l'Euroliga, el Barça va jugar molt bé davant del Mónaco, vaig pensar, buf, és que a l'ACB hi ha 5 equips, 3 d'Euroliga, Barça, Madrid, Baskonia, i 2 que podrien ser perfectament, Unicaja-València. Això són 10 partits. Això són 10. Clar, lo normal amb aquests 10 partits és que perdis, més dos viatges a les Canàries que són complicats. Però això vol dir que de 24 partits següents, amb els altres que queden, és a dir, amb els altres 13,
és allí on tu jugues.
Has de fer 12 victòries, que és el 50%.
És allí on tu jugues, és així.
En Bilbao, Andorra...
D'aquí la importància del que jo us deia en algunes tertúlies, de no, la nostra lliga comença la jornada 4. No.
Bueno, però sí que començava amb aquesta jornada.
La nostra lliga començava la jornada 1, perquè mira, si Corunya hagués pensat el mateix, doncs, perquè també tenia un calendari complicat, doncs mira, però ja té un partidet, tu. I no és el mateix veure tu a 3, que és 0-4, perquè el calendari de Corunya també era complicadillo.
Ara anem a l'1.
Aleshores, aquí s'ha d'intentar rascar on sigui, perquè com hem comentat, hi ha partits que són inabastables.
Bé, com us deia...
Bueno, són inabastables perquè tenen 40 milions de pressupost,
Sí, sí, evidentment, tot això compte.
Sí, sí, clar.
Amb hoquei femenil, Vilassana va guanyar la final a penals, van acabar 3-3 i final 3-2 a penals davant del Palau. És el títol aquest que potser resistia, sobretot aquestes finals a penals. Per tant, enhorabona al Vilassana. I amb hoquei masculí, doncs el Lleida Llista, que va caure la visita a Barcelona 9-4.
Sí, tenia un calendari complicat, el Liceu Barça, ara.
Sí, però ja havia guanyat els altres partits, per tant, és allò, d'anar fent la feina. En bàsquet femení...
Bueno, i l'Alpicat, que va empatar a 2 a casa davant del Reus.
L'Alpicat que va empatar a 2, és veritat. El Cedis La Seu, que va guanyar 91-79, el Força Lleida doncs, va fer aquesta primera victòria. I en futbol, l'AM femení, per cert, va haver d'aplaçar el seu partit per manca de moltes jugadores del Real Madrid Club de Futbol B. Va passar el mateix. Va passar el mateix amb el Getafe,
i hi ha moltes jugadores que no estan disponibles.
Però vull dir, les van avisar abans de viatjar, suposo.
Sí.
Vinga, el Lleida Esportiu, que s'ha proposat, a casa no aprofitar el camp, no aprofitar el camp d'esports, i a fora de casa doncs porta una ratxa que és l'enveja, no sé si de la categoria. Elche 0, Lleida Esportiu 1. Sergi, em sembla que dels darrers desplaçaments el Lleida ha tret 8 de 12
punts.
Sí, és
fàcil. 4 partits, 8 de 12, 4 porteries a 0. Primer de tot, felicitar l'Elx, que és un equip de segona A, i va fer una transmissió veritablement a l'alçada de grans televisions.
Sí, ho van fer pel seu canal de YouTube.
No, però a part amb repeticions.
Sí.
A part amb repeticions i amb una bona producció de partit. Per tant, en aquest cas, la felicitació a l'Elx. No? I me va molt bé el que acaba de dir Gerard Encuentra fa pocs minuts aquí. Són esports diferents, ho sé, però al final és la dictadura del resultat, dient doncs, que es passa amb l'extremisme de l'alegria a la crítica únicament per un partit o una derrota. No? I també ens va bé el que vam dir l'Albert Escuer i jo fa tot just una setmana, quan perdíem a casa 0-2 davant de l'Alzira, que alguns deien que tot havia estat un desastre, doncs no. L'equip va perdre perquè no va tenir encert rematador, però l'equip tenia constants vitals interessants. I davant de l'Elge, l'Ilicitano, perdó, que és el filial, el dissabte al migdia, doncs una correcta primera part, correcta, va deixar pas a una segona part per mi molt bona. De pressió alta, d'anar a la búsqueda del partit, sobretot amb un gran balanç defensiu, perquè evidentment els jugadors de l'Elge hi ha 3 o 4 molt bons que quan te superaven s'havia de tornar ràpidament per evitar problemes i el Lleida ho va fer. L'únic, però, són les dues claríssimes ocasions que es van desaprofitar amb 0-0, que eren la d'Adri Genet, tot i que el porter surt molt bé, i la de Naranjo, i Fran Pérez, doncs un caçador del gol, troba una jugada inversemblant i la clave dins. Per mi, la victòria és justa, sobretot pels mèrits de la segona part, i el Lleida, quan anem o perdent, jo el veig bé. És a dir, jo el veig bé, l'equip està ben col·locat, intenta lluitar, i després el futbol, evidentment, amb resultats tan justos, té també una qüestió d'atzar.
Com deia el Gerard, en compte també, Albert, a un punt de la promoció d'ascens. Vull dir que
ja és així. Sí, sí.
Bueno, però és que els futboleros ja el tenim, això, no? O determinada part de futboleros, que ens fiquem nerviosos molt ràpids, no? I aleshores, jo la setmana passada parlava de sensacions i de ser conscients que això és futbol i que al final en molts partits es decideixen per detalls. Jo crec que Lleida fa un molt bon partit, però jo crec que l'Elche també fa un bon partit. Però hi ha dues errades i aquesta vegada doncs les dues ens surten cara. Una és la primera, la rematada aquella del jugador de l'Elche, que no bloca Iñaki Álvarez, sí. I la segona rematada va al pal, amb 0-0, si entra aquella pilota, uf, no sé què hagués passat, i l'altre, doncs, en el gol nostre, que ve d'una errada catedralícia del defensa del Che, que fa un misto, i després és veritat que Fran Pérez, doncs, molt hàbil marca.
Bueno, és del Ben,
aquesta jornada ens en sortit cara.
Sí, bueno, però ja el ven, però la segona part l'actitud va ser molt bona, perquè va fer una pressió alta, van tenir la de Gené, la de Naranjo,
sí.
És a dir, el nivell del comportament col·lectiu de la segona part, jo crec que va ser molt bo.
Sí, però per això et dic que al final jo em guio més per les sensacions que els resultats, perquè les sensacions no van ser millors que el dia de l'Alzira.
Correcte.
Va ser que l'Alzira va sortir creu i aquest cap de setmana ens ha sortit cara en dues accions que per mi són determinants, que són les dues que he comentat. Perquè, evidentment, si al minut 15-20 de la primera part em sembla que era, si fico 1-0 a l'Elche, doncs jo no sé com hagués acabat el partit, no tinc una
bola
de cristal.
Ningú sap,
però saps que l'han comptat una dins. I si en la jugada del gol el defensa de l'Elche fa el que ha de fer, que és enviar la pilota doncs, a l'estadi gran, doncs pues segurament acaba 0-0 i ara parlaríem d'un bon partit de tots els equips. Però bueno, al final hem sumat de 3 en 3, que és el que compta, i sobretot aquesta vegada de 4 porteries a 0, això poc a prop.
Tot i que amb alguns partits ens haguéssim pogut marcar gol, és a dir, a Sant Andreu ens haguéssim pogut marcar un gol fàcil, i tot el que diu l'Albert, i l'Ifitano també, no? La pilota al pal, no? A vegades sembla que la mala sort que tenim al camp d'esports amb els gols en contra fora de casa, però l'estructura defensiva és bona, és a dir, l'estructura defensiva de l'equip és correcta i, per tant, doncs, 12 punts, jo no estic gens descontent, és el 50%, 8 jornades, 24-12, i tot està molt igualat. Evidentment, el Sabadell ara ha marxat una mica, amb 17 punts, té molt bon equip el Sabadell, i va ser increïble el partit davant del Balears, que semblava de bàsquet a la pròrroga, bueno, al temps de descompte, va. I el diumenge el Mallorca ve.
Ara dieu-me que no funciona així, però proper partit al Camp d'Esports, diumenge, 12 del migdia, davant del Mallorca B, que porta 8 partits jugats, 0 victòries i 2 empats.
Però ja saps que jo temo els cuers, ja saps, és una gran oportunitat.
És una oportunitat per guanyar i convèncer a casa.
Però no anar amb eufòria ni anar amb triomfalismes. Som a Lleida.
I dedicar-ho a la gent que hi va. Albert, no em digueu que la classificació no s'ha de mirar.
Home, és un bon partit.
S'ha de mirar.
Jo cada vegada que em cites la classificació t'he de passar per l'obra.
Per cert, el Lleida ha fet 85 anys, el futbol a Lleida.
Sí.
És a dir, el diumenge farà un homenatge al 39, l'equip de la samarreta blava i pantaló blanc, amb diversos noms al llarg de la història, però doncs amb aquesta... que, bueno, aviam, els vostres fills han jugat amb el Lleida,
Sí, sí.
Albert?
Sí. No,
forma part.
No, mira,
són milers i milers de famílies que han estat amb el Lleida.
L'any que, bueno, ja ho explicarem
bueno,
un dia...
Han portat l'escut.
Quan fem les memòries, però Albert.
Han portat l'escut.
Ja ho explicarem.
Ha portat l'escut, sí.
El Mollerussa va guanyar ahir, l'Atlètic Lleida va tornar a perdre a casa davant d'un rival de la part superior. En futbol sala, el futsal va empatar 3-3 davant del Castelló, i amb vòlei, el Balàfia vòlei va guanyar 3-0 al Pòrtol.
I Marc Márquez va tornar a
guanyar. Sí, Marc Márquez. Ara em fa gràcia perquè llegeixo allò de Marc Márquez ha vuelto. És que no se'n va anar mai, el que se'n va anar és la moto, eh? El que se n'havia anat era la moto. Ah. Claro.
Exacte.
Albert Escuer, una abraçada, bona setmana.
Vas a Lugo, Albert?
No. Te'n recordes, no?
Sí, d'aquell viatge de tren. Per això t'ho dic. Viatge en tren. Perquè érem joves, Albert.
Bona setmana, Albert. Gràcies, adéu, Sergi.
Adéu. Una abraçada, adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una. Érem jovens, són jovens. L'Albert Escuer i el Sergi Tor segueixen sent molt jovens encara. Encara estan per fer, vaja, un munt d'hores de ràdio. Soc el Ricard Álvarez, com et deia, ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz des de Lleida i tornem demà dimarts a les 12:20.